continuació escoltareu l'especial d'estiu de 13, el programa dels esports de fons. Escoltareu Territori Hunters.
The third sports team we have come to experience experiences on the ground, riding, walking and running. We have searched for the hidden treasures of the territory. We have searched for the aborigines, the people who inhabit the territories. We want them to show us the hidden roads, the secret places. We want to know the best roads. In 13 sports team, we are hunters. We are Territory Hunters.
Amb l'equip de 13 a l'estudi format per Aniol Riba, Llorenç Esteve, Robert Mayoral i Xavi Paladí, que ens portaran tota l'actualitat dels esports de fons. I l'equip de Territori Hunters, Abel Penya, Sof Gaina, Joan Moya i qui us parla, Aleix Muñoz. Volem compartir amb vosaltres aquest últim 13 de la temporada, un especial de 60 minuts que recollirà tot el viatge que hem viscut aquesta setmana i tot el territori que hem caçat i descobert. Repassarem també tota l'actualitat dels esports de fons i desitgem que aquest especial fi de temporada us inspiri a descobrir els territoris que ens han acollit i descobert aquests dies, la Vall d'Aran i en especial la Ribagorça i l'Alta Ribagorça. Aquest especial fi de temporada, aquest Territori Hunters, ha estat possible amb la col·laboració de Playheart i Camping Gera Gerla a la Vall d'Aran, Camping Alta Ribagorça, Ajuntament de Montaní, Ajuntament de Vilaller, Cada Graus de Castanesa, a la Ribagorça Aragonesa i a l'Alta Ribagorça, i a la producció de Carles Pinyol, de Pinyi Bikes, i de l'Héctor, l'Adrià, el Jordi, la Maica, la Cata, l'Anna i l'Ester. I en especial de l'increïble equip humà que ha fet i treballat perquè aquest projecte sortís endavant. El Sof, editor i muntador del programa, de l'Abel, l'operador de dron i càmera d'acció, del Joan, el sofert partener que s'apunta sempre a tot el que li proposo, i de WeRun, qui assumeix i produeix aquest projecte des del primer dia i amb qui farem el salt, que després de dues temporades es mereix 13. Soc l'Aleix Muñoz i us convido a reviure i viure aquest projecte que hem fet com a especial fi de temporada. Avui podreu sentir-lo, però estigueu llestos perquè en breu podreu veure tot l'audiovisual que hem preparat per Territori Hunters. Poseu-vos còmodes perquè comencem el viatge de final de temporada de 13. Comencem el Territori Hunters. Vall d'Aran, dia 1 i 2. La Vall d'Aran, o Aran, de vegades anomenada pel seu topònim oficial en occità, Val d'Aran o Val d'Aran, és una vall pirinenca, situada al sud-est de Gascunya, Occitània. Administrativament, és una entitat territorial singular de Catalunya, considerada com a realitat nacional occitana. Amb capital a Viella, té un govern autònom, el Consell General d'Aran. Va ser comarca fins al 2015. Aran és una vall pirinenca que pertany en gran part a la conca fluvial atlàntica. La Garona, que neix a la vall i la travessa, desemboca aquest oceà després de travessar tota la Gascunya. També té una petita part de conca mediterrània, ja que la Noguera Pallaresa neix a Pla de Beret, a un centenar de metres de la Garona, però inicia el curs en direcció oposada. Així mateix, la part nord de la vall de Barravés, Bolieres i Conangles, pertany administrativament també a l'Aran. Té una població de 9.985 habitants i té una superfície de 633,85 quilòmetres quadrats.
13. Esports de fons.
Dues bicis i un guia de luxe, el creador de la Hardbike. Dues jornades de durs recorreguts i descensos vertiginosos i extremadament tècnics. Un guia manda la muntanya de caminar-la i de sumar metres de desnivell a 3.000 metres. Alcaldia, Consell d'Aran i Diputació, l'Amador Marquès. Dues rutes de bici i una passejada amb cinc inclòs i una roda punxada de la 13 avant. Això ha estat el resum dels dos dies a la Vall d'Aran.
Estem a la Vall d'Aran, estem al càmping Gera Gerla, en un bungalow més que fantàstic, una mega supercaseta de fusta que crec que hem estrenat aquí a Arties, el que seria l'Autaran. Doncs avui hem començat fent bici, hem començat també a descobrir una miqueta el territori, hem començat aquesta aventura amb tot l'equip de 13 I el dia ha començat, bueno, de fet el dia va començar, si diem, som tècnicament que el dia comença a les 12 de la nit, a les 12 de la nit encara no havíem ni arribat.
Correcte, vam tenir doncs un bon viatge, ens tenien tot a punt perquè entréssim al bungalow, un bungalow, com has dit, Aleix, doncs fantàstic, espaiós, acollidor.
Recomanem a tothom el càmping Gera Gerla d'Arties.
Vinga, i bé.
Que vam arribar a quarts de dues de la matinada.
Organitzar material, planificar el dia d'avui.
El dia 1, organitzar tot el rodatge una miqueta de com funcionaríem els dies i tot. Llavors, entre pitos i flautes, i les flautes i els pitos, i les mandonguilles i les panderetes, ens vam anar a dormir gairebé a 3:45 de la matinada. I després de 3:45 de la matinada, avui hem quedat amb l'Adrià de
Hardbike.
Hardbike és aquella ruta de 3 dies que fan aquí a la Vall d'Aran, que tal com diu el nom és Hardbike.
Que és una, bueno, una ruta doncs, que és bastant dureta.
Clar, és hard, dur, bike, bici.
S'ha de dir que orogràficament bueno, la Vall d'Aran
és com és.
Sí, no es caracteritza per ser un territori pla.
Ni un territori de rodadors.
No, és de pedaladors.
Pedaladors. Doncs hem quedat amb l'Adrià de Hardbike. Un noi que era de Reus i que va decidir venir cap a la Vall d'Aran, i ara ja és un local d'aquí, i un tio que ens ha estat explicant que treballava de monitor d'esquí a l'hivern, que ha estat treballant per diverses cadenes hoteleres també i dinamitzador del territori fent rutes de bici i d'altres rutes de bici que ara existeixen, que també les va començar ell i marcant-les i tot. I des d'aquest any va muntar ell la Hardbike, que és aquesta ruta de 3 dies i tot això, que és una miqueta als orígens, i aprofitar el que és la Vall d'Aran, que és un territori dur, dur.
Això.
Quan l'hem vist arribar amb la seva bicicleta de muntanya
de doble,
ja hem entès que seria hard bike, perquè ja ens va dir per telèfon que si eren bons baixadors, i bueno, baixadors, primer ens ha plantejat una ruta de 40 km amb 2.000 metres de desnivell, i el que passa és això, que clar, ens havíem plantejat una ruta que és com per ell la ruta estrella, que també coincideix una miqueta amb el que li agradaria fer a l'etapa de la Hardbike l'any que ve. Està a Marties, hem anat per una vall que es ficava cap al Montardo, que tenim unes vistes espectaculars,
sí,
de tot.
Tota la vall, al final hi havia doncs, el Montardo, imponent.
Imponent la pujada que hem fet.
12 quilòmetres, només sortir...
Que hem fet gairebé 700 metres de desnivell amb 12 quilòmetres.
Ah, això mateix.
Calculeu, si dividiu, us sortirà el desnivell
mitjà. El percentatge de pujada, sí.
I llavors, allà és quan hem començat per una mena de corriolet, tot això una pista d'anar pujant, i llavors ens hem ficat per un corriolet que era realment molt tècnic. Més que tècnic, és que cagava una mica.
Era una mica exposat per la banda...
Exposem molt bé, aviam.
Anem a exposar el que ens hem trobat en el corriolet.
Era aeri,
tenia doncs una
no
banda,
aeri,
hi havia la muntanya, la banda dreta, i a la banda esquerra
a la banda dreta, i a la banda esquerra hi havia com un tallat que anava a parar 500 metres més avall, que és per on havíem pujat.
Això
no era
ben bé vertical, però s'hi acostava
i cagava una mica,
sí, perquè era molt, molt estret, hi havia pedres, i clar, allò, un cop de pedra pots acabar doncs
allà...
muntanya avall,
sí. La qüestió és que llavors hem anat, quan s'ha acabat aquest caminet així, és que feia una miqueta, posava a prova el nostre vertigen. Hem començat la baixada festival, hem entrat en un bike park d'endureros, d'enduro. Les bicis d'enduro són aquestes que són doble suspensió amb super mega forquilles, i tot s'ha de dir, Joan, que tu i jo no anem a una bici d'enduro.
No, l'Adrià ens ha, bueno, no ens ha recomanat, ens ha demanat, sisplau, que ens baixéssim les tiges.
Sí, gairebé ens ha exigit, m'ha fet fer una d'aquelles coses que no faig mai.
Però després ho has agraït, oi que sí, Aleix?
Sí, bueno, ho he agraït. Sí, però t'he de dir que també, aviam, baixar per un circuit d'enduro amb una bici de rally rígida és...
Té molt mèrit, no?
La veritat és que qui vegi les imatges, que tenim unes imatges molt ben parides, podrà veure que era impressionant la baixada.
Sí, sí, eren baixades molt tècniques, molt revirades, amb roques, salts, el terreny s'ha dit també que estava molt sec, no?
Molt i molt polsegós, sí, que no era l'habitual d'aquest terreny.
Sí, i bé, bueno, els pneumàtics doncs també, bueno, el no agafar-se com s'haurien d'agafar, doncs,
no sé si era un valor afegit. No sé si amb una doble hauríem dit uau, però aviam, hi ha hagut algun moment que hem hagut de baixar la bici.
Correcte, sí,
però,
sí.
Déu-n'hi-do també tot el que hem arribat a disfrutar amb baixant.
Sí.
Realment impressionant.
Sí, perquè tot i la percepció aquesta a vegades d'amb una bici rígida que tens el descontrol aquest, doncs també era cert que el recorregut també ens permetia veure que allò era disfrutant.
És que eren uns boscos impressionants.
Sí, 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 sí.
I ràpidament, amb tot això, hem deixat les bicis, ens hem posat la roba per poder... ens hem ficat les bambes, és a dir, tal com anàvem sense temps de fer res, perquè ja eren gairebé quarts de quatre,
sí, sí,
i havíem de dinar alguna cosa, i teníem una visita superviva a la tarda.
Mm-hmm. Sí, sí, hem dinat, i tal com hem dinat, doncs...
hem baixat a dinar a Viella.
Sí, sí, hem quedat a Bossòst, amb, bueno, amb l'excel·lentíssim alcalde de la població.
L'Amador.
L'Amador. Un noi, doncs...
un dels alcaldes més joves que hi ha hagut diguéssim aquí a Catalunya, tot i que s'ha de dir que la Vall d'Aran són com un país a part, això és veritat.
Sí, ens bueno,
de fet tenen un règim polític també com una miqueta a part.
I bueno, i encerta la segona legislatura.
Sí.
És tinent d'alcalde.
Va ser alcalde i ara revalidat.
La Vall d'Aran ofereix infinites possibilitats per a la pràctica de l'esport, especialment a l'aire lliure, i no només a l'hivern, amb la pràctica de la neu, amb unes condicions òptimes i favorables, sinó també al llarg de tot l'any, a través de la interacció amb la muntanya, amb els camins que disposa la pròpia vall, d'interconnexió entre els pobles i també de muntanya, que fan que es pugui gaudir de l'esport d'una manera diferent, a l'aire lliure, en interconnexió, com ja dic, amb la natura i amb diferents nivells també de pràctica, no? Des de la marxa més popular fins i tot amb carreres que s'organitzen al llarg de l'any, especialment a l'estiu, que són més dures, podríem dir, més tècniques fins i tot, però que també adapten diverses modalitats segons el públic i l'esforç que cadascú estigui disposat a esmerçar, no? I en aquest sentit sí que com a projectes més o menys immediats i a mig termini hem de donar suport a aquestes iniciatives que es llancen des del territori i moltes vegades a través de la iniciativa privada, i també crec que els poders públics han d'afavorir encara doncs, una millora de la senyalització, de la conservació de l'entorn, dels camins, que al final també són patrimoni comú, patrimoni de tots els pobles de la Vall d'Aran, i per tant en aquest sentit ja s'han començat a engegar iniciatives de recuperació d'antics camins que portaven a finques d'accés agropecuari o a la pròpia muntanya i que per la pèrdua de l'activitat, en aquest cas del sector primari, s'han anat perdent, i ara és una oportunitat per recuperar a través de la pràctica de l'esport aquests espais que també són espais patrimonials i per tant són també d'un interès que va més enllà del propi esport, no? I en aquest sentit també és veritat que a mi m'agrada practicar l'esport especialment a l'aire lliure i fent cims i gaudint també doncs, de l'entorn magnífic que ens ofereix la Vall d'Aran. Com sabeu, és una vall de valls que té valls amagades i que són encara poc conegudes, i això també permet una pràctica diferent, singularitzada, de la vida saludable, que ofereix un plus, no? Que ofereix en aquest sentit doncs, una connexió amb la natura i també, per què no, amb el més transcendent, amb el més espiritual de la dimensió humana de cadascú, i per tant això també crec que afavoreix no només una vida saludable, sinó un benestar interior en aquesta societat trepidant és necessari d'aconseguir i de caminar, per tant, vers una vida més plena, més calmada, més, per tant, feliç, si és possible, com ja dic, dins d'aquesta societat trepidant. I crec que en aquest sentit la Vall d'Aran ofereix les millors condicions possibles per aconseguir-ho.
I un noi molt interessant que el que volíem és que aquesta tarda ens ensenyés un dels racons, clar, veníem de fer bici tot el matí i tot, volíem que ens ensenyés un dels racons de passejada d'un dilluns a la tarda, i ha sigut impressionant.
Sí, ha aconseguit doncs portar-nos a un estat de calma, de pau,
que ens ha anat bé,
de carregar energia, de veure com el sol anava baixant, i hem fet la pujadeta al
cim
i hem estat
al cim de l'Aubàs,
i hem estat ben bé fins a quina hora? Fins a les 9
de... A les 9 del vespre hem estat veient com es ponia el sol amb un balcó privilegiat que seria tota l'esquena de la Neto, de les Maladetes, i per darrere teníem tot el que és la vall de Bossòs, que seria el Baix Aran. I llavors ja després, què és el que hem fet? Clar, eren quarts de 10 quan hem acabat de baixar a la pista, llavors al Portillón, i hem hagut d'anar, aviam, que està molt bé anar amb bici i caminar, però també hem de menjar.
I tant, hem anat a buscar doncs, coses.
Allò apurant, el típic super Condis Express aquí no hi havia, hi havia un senyor que tenia ganes de plegar, tenia poques ganes de fer quartos avui, però li hem fet gasto, i hem comprat una miqueta el sopar, hem vingut cap aquí al bungalow.
Per fi ens hem pogut treure
totes les capes adherides de pols de l'Alt Aran i del Baix Aran.
Tot i que al matí amb l'Adrià hem pedalat per boscos i potser a més alçada i no hem tingut tanta percepció de calor.
Perquè anàvem molt ben equipats.
Sí, crec que hem de comentar que hem...
Aviam, tot s'ha de dir que gràcies als companys d'Ibari hem pogut experimentar uns mallots impressionants. Jo sí. No recordava haver anat tan fresc i feia 35 graus o així. Jo anava superbé amb aquella roba que ens han fet, uns mallots amb una roba super tècnica, super transpirable, i la veritat és que han anat molt bé.
Sí, perquè còmode i alhora doncs fresca per un dia com avui. Hem tingut
sí,
sensació
tarda...
de frescor durant la pedalada del matí.
I a la que ens hem tret els mallots.
Hem començat a suar.
Hem començat a passar una calor. Potser ha coincidit també que hem baixat cap a Viella i potser feia més calor, no ho sé, però la veritat que aquests mallots de Divari han anat fabulosos.
Li
posem
molt
bona nota,
molt
no?
Bona nota, sí.
Li posem bones estrelles al TripAdvisor, no?
Ah, això mateix.
Doncs notes per avui, ho deixem i ja passem directament a la crònica que ara escoltareu, que és la que gravarem demà.
Doncs bé, ja estem al final del dia 2, és dimarts, i ja hem canviat de zona. Hem vingut cap a la zona del... Nosaltres diem la zona del Pinyi, tots els indígenes de l'Alta Ribagorça són també propis, i estem aquí en un poble que es diu Montanui, on ha sigut molt fàcil arribar-hi, tenen una autopista per arribar-hi, i amb el vehicle que portàvem ha sigut fantàstic. I aviam, estem aquí ara, després us ensenyarem, que estem en plena preparació d'una barbacoa. Bueno, parlem en plural, però hem arribat i està tot fet. I us explicarem una miqueta el que ha sigut el dia 2, que ha sigut també una mica intens. Han passat moltes coses.
Han passat moltes coses, hem començat el dia d'hora, hem esmorzat... Hem esmorzat una mica millor, però...
Ens hem llevat a les 7.
Sí, això sí, hem llevat.
Ja hem anat a dormir a les 4, com el primer dia. Uh-huh. I el fet, hem començat a Arties, al càmping Gera Yerla, hem deixat el bungalow, pim-pam, i havíem quedat a 8:45 amb l'Adri de Hardbike a Viella, que ens volia ensenyar una nova zona amb uns miradors molt semblants doncs, al cot d'aquest de Breges, i hem anat en bicicleta. Hem pujat amb els dos cotxes, amb la seva ranxera. Li feia il·lusió anar amb la ranxera, ell, és veritat, la volia ensenyar, havia sortit
sí,
el vídeo.
Pujava molt bé, anava molt bé la ranxera.
Sí, anava molt bé, però llavors l'hem hagut d'anar a buscar. Nosaltres no, però la Bel sí. I la qüestió és que, bueno, hem anat a fer i us hem de dir una cosa. El territori Hardbike és...
és molt hard, very hard.
És very, very hard. Nosaltres potser som bikers softs, no ho sé, però el cert és que, clar, amb una rígida de rally...
Es fa diferent, bueno, costa més. Si no tens l'eina adequada, doncs
perquè
treballa diferent.
Perquè quan nosaltres vèiem l'Adri, que amb la tija telescòpica la baixava, i amb la doble i amb 120 ja anava de cul, doncs podeu imaginar com anàvem nosaltres, amb el pati aquest, amb muntanyes de 3.000 metres, i amb aquests patis i aquest vertigen, que, clar, Sant Llorenç del Munt és molt maco, però no és el mateix, no és el mateix, per això hem vingut aquí, perquè ens ho ensenyin. La qüestió és que hem fet una baixada de 1.200 o 1.300 metres en ell, sí. Un fotimer, ja ho veureu també, perquè hi ha unes preses molt xules, amb dron poc, perquè estàvem a...
Estava, sí, era una... Bueno, era per dins d'un bosc.
I era impressionant, la veritat. Ho hem passat una miqueta, hem apurat, amb les nostres bicis hem apurat, però Scott o la marca que hi sigui està ja treballant per enviar-nos uns prototips per al territori Hunter. Segur, eh que sí?
Sóc tant.
Bueno, la qüestió és que hem acabat això amb una caldufa impressionant i llavors hem decidit que havíem de canviar de zona perquè aquí a l'Alta Ribagorça s'ho munten molt bé. Vull dir, el Pinyi ens va dir, heu de venir aquí, i nosaltres hem dit, doncs, Pinyi, si hem de venir aquí, venim aquí, on calgui. I la qüestió és que, tot venint, ja hem tingut el primer percans.
Sí, tot sortint de
Viella.
Doncs,
bueno, jo he dit, estàvem conduint.
Sí, ha notat alguna cosa.
Digue'm sensible, sensible, però he notat alguna cosa. I dic, escolta'm, la roda fa clac-clac, i ell diu, no, que és la carretera. I dic, no és la carretera, perquè la següent curva també ho ha fet, i era ben llisa, perquè a l'Aran es fa també, eh? I la qüestió és que llavors hem parat i hem dit, escolta'm, hem punxat, i què hem fet? Doncs hem fet gasto del carnet del RAC. Ens han vingut a arreglar la roda, de Pont de Suert, precisament, cap on anàvem. I la qüestió és que té un pedrot clavat que ja veurem. Demà ens diran si la roda de la furgo es queda aquí o n'hem de comprar una altra, però no passa res. La producció, el pressupost, és ben gran. La qüestió és que hem arribat a Pont de Suert, hem conegut una veïna del Pinyi, molt interessant,
sí,
molt jovial i molt maca.
Que ens ha fet saber que,
ens ha fet, que
no
treballa...
semblava bé, sí, on havíem deixat.
Bueno, deia treballar amb el SAP, amb els dels parquímetres de Pont de Suert.
Sí, deu ser la que s'ocupa de les voreres del poble.
Sí, 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 és la que estava allà i ha vetllat perquè el tiquet d'estacionament estigués correcte, ho hem fet, tenim l'aplicació aquella del pàrquing i aquests no ens paguen, però la fem servir. I la qüestió és que llavors doncs, ja ens hem començat a encigalar i hem vist que ens venen de moment dos dies. Ja tenim fins divendres, si dona... Per tant, doncs ens encigalarem i tirarem fins divendres, no hi ha problema. La qüestió és que llavors hem dit, ostres, ja estem farts de conduir. Estan farts de conduir. Bueno, també es condueix un, però...
Sí, però
està la furgoneta. I hem conegut qui serà el nostre guia de moment en bicicleta, que és un noi de Girona.
Mm, sí. que viu aquí a Pont de Suert,
que s'ha tornat indígena de l'Alta Ribagorça, que és l'Héctor, ja el coneixereu. I l'Héctor ha dit els porto a passejar. Bé, no ha dit això. En realitat el que ha dit és perquè quan ens pensava que no el sentíem, ha dit, ara vaig a veure aquest xaval si els hi foto canya, veuràs. I jo ho he sentit perquè estava fort, vull dir, tinc unes orelles de Dumbo i ho he vist. I, bueno, ho he vist, no ho he sentit, aviam, parlem en plata. Hem anat a fer una passejadeta per anar cap al càmping, que és el càmping Alta Ribagorça, que és un càmping molt curiós on creiem que estarem segur, super a gust, ens han acollit super bé, l'Anna ens ha rebut amb els braços oberts, no perquè estava servint el sopar, pobra sí. dona, però, i ens estava esperant avui. Bueno, ha dit, avui o algun dia, sé que vindreu.
Sí, però, li havia arribat la informació, però li faltaven dades.
Clar, però com que té aquest esperit tan lliure i tan bonic, ens ha abraçat i ens hem sentit molt acollits i volíem arribar a casa. I la cert és que el que podem dir avui és que hem arribat a casa d'algú, però hem arribat també a casa i estem expectants amb el que ens esperarà demà. Hem també encigalat, quan estàvem allà al Pinyi, doncs ja tenim un conductor adequat per demà perquè ens pugui portar el pilot de dron a fer unes preses espectaculars i de fet ara amb tota aquesta gent, amb tothom qui s'ha anat encigalant i el Pinyi ha anat engrescant també, nosaltres ens hem ficat tots a la barca, hem baixat pel riu i ara estem aquí preparant una barbacoa. Doncs el dia ha condit.
Encara no ha acabat,
doncs encara estem aquí a lo que pugui esperar-nos i espetegar-nos la nit en aquest poble de Montanui, on si està força bé, els que esteu al Vallès Occidental o al Barcelonès, foteu-se, sou cosmopolites, us agrada estar a prop de la urbe, doncs mira, agafeu el metro i tireu d'aire condicionat, no passa res. I demà més, no?
I tant. Doncs res, fins demà.
Apa, bona nit.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Voleu respirar una mica després dels descensos vertiginosos? Refresquem-nos ara i recordem què és el que va passar aquest cap de setmana al món del trail, del triatló, de l'atletisme i del ciclisme. Ens anem a l'estudi de 13, on el Xavi, l'Aniol, el Robert i el Llorenç ens explicaran què és el que va passar aquesta passada setmana. L'actualitat dels esports de fons a l'estudi de 13. Triatló amb Robert Mayoral.
Molt bones, parlem una setmana més de la secció de triatló i aquest cap de setmana parlarem també, hi ha hagut molta activitat. Començarem parlant de la penúltima prova de les sèries mundials, a falta de la gran final que es disputarà a Lausanne a finals del mes d'agost, que s'ha disputat a Edmonton, Canadà, sota la distància sprint, i que deixa amb sèries opcions al títol els tres espanyols més millor posicionats, com són Mario Mola, Javi Gómez-Noia i Fernando Larza, que són segon, tercer i quart respectivament al rànquing mundial després de l'última prova. La prova de Montón va ser dominada des del principi per Jonathan Brownlee, que va guanyar amb un parcial de 54 minuts i 52 segons. Mola, que va fer el millor parcial a peu, va ser segon, amb un parcial de 14:47 amb els 5 quilòmetres finals de cursa a peu. Ivan Riel va ser tercer. A l'Arza en aquesta prova va ser vuitè, Antonio Serrat 18è, i Javi Gómez-Noia, que va patir una caiguda, no va poder acabar la prova, mentre que Sánchez Mantecón va ser doblat també al sector de bici. En categoria femenina, Emma Jackson va guanyar, amb un temps de 1 hora, 1 minut i 23 segons. Segona va ser la triatleta Rapaport i Ashley Gendre va ser tercera. La millor espanyola va ser una setmana més Míriam Casillas, que va ocupar la 7a posició, Sara Pérez la 20a, Carol Rutier la 29 i Anna Godoy la 34a posició. Per altra banda, a Zúrich es disputava una prova més del circuit Ironman, una prova que només reunia grups d'edat i triatletes professionals en categoria masculina. Les dues places que hi havia en joc per Kona se les van endur dos triatletes locals, dos triatletes suïssos. Van Berkel va dominar la prova a la marató i va acabar amb un temps de 8 hores 17 minuts. Riederer va ser segon a 7 minuts i el triatleta francès Cyril Vianot, 14 minuts, va ocupar la tercera posició. Aquí teníem presència espanyola, on Ranya buscava el seu slot per Kona, però no va tenir el dia. Després de sortir al grup capdavanter a natació i liderar la prova pràcticament fins al quilòmetre 90, després va tenir problemes tècnics i va perdre molt de temps al circuit ciclista i a la marató doncs, va abandonar el quilòmetre 13 quan anava 9è ja sense opcions a l'eslot o fer pod inclús. També s'ha disputat a Mequinenza la penúltima prova de la Copa d'Espanya de mitja i llarga distància en format half. Aquesta prova ha tingut com a guanyadors en categoria femenina Usoa Ostolaza, Elena Alberdi i Mercè Tussell ha sigut el podi femení, mentre que en categoria masculina Jordi Montraveta, Cristóbal Dios i Quique Mújica han ocupat el tercer lloc. Cal destacar també la victòria de Rubén Ruzafa a la prova d'Xterra que s'ha disputat a Itàlia. Aquesta prova va ser disputada al Lac Escano i va dominar la prova, començant la natació, confirmant el ciclisme i patint una miqueta la carrera a peu, on va poder mantenir la victòria amb 57 segons sobre De Flon, que va ser segon.
Trail Running a Maniol Riba.
Bones, Aleix, i a tot l'equip de Tritzone Tour, que espero que estigueu gaudint i disfrutant de tots els paisatges del Pirineu català. I vaig explicar-vos aquesta setmana, que ha estat supermarcada per un nom en concret, el del joveníssim de 21 anys, l'italià Davide Magnini, que es va emportar la Dolomites Run, una cursa disputada a les Dolomites, que forma part del circuit de les Golden Trail World Series. És la segona victòria consecutiva per l'italià després de la marató del Mont Blanc i demostra que, encara que sigui un corredor joveníssim, té una qualitat i una forma física espectacular. El corredor es va quedar només a 14 segons del rècord que posseeix el propi Kilian Jornet des de 2013 en aquesta cursa i es va imposar amb un temps total de 2 hores i 8 segons. En segona posició va arribar Nadir Maguet i Eloïs Elazoui amb 2 hores 2 minuts 54 segons. Atenció perquè Jan Margarit sembla que torna a l'elit, sembla que torna a mostrar el seu gran estat de forma, que portava un temps sense entrar gaire en competició. El vam poder veure a l'Olla de Núria, on també va fer segona posició. Doncs aquí va fer quarta posició, una quarta posició molt consolidada, amb una molt bona baixada, amb una molt bona cursa pel Jan Margarit. Sisena posició per Stian Angermutvik, dotzena per Remy Bonnet i quinzena per Oriol Cardona, perquè veieu el gran nivell de la cursa, un Oriol Cardona que recordem que va guanyar la Buff Epic Trail i que està també en un estat de forma espectacular. Amb les noies, Judith Weider, una corredora suïssa d'orientació, es va estrenar amb la victòria, atenció, amb un temps de 2 hores 18 minuts 51 segons, batent per més de 7 minuts la millor marca històrica de la carrera. Estava en mans de Megan Kimmel. Després de Judith Weider va arribar Ruth Croft amb 2 hores 21 minuts 56 segons i Mathis amb 2 hores 22 minuts 2 segons. Estarem molt pendents de les Golden Trail World Series perquè la següent prova, l'11 d'agost a Suïssa, a Zierzinal, veurem una gran cursa entre David Magnini, aquest jove italià de 21 anys, i Kilian Jornet, que vindrà a fer una de les poques curses que s'ha muntat per aquest any en el calendari, i també altres grans corredors com Jim Walsley. Estarem molt atents i us desitgem des d'aquí, des del món del trail, un bon estiu, bones vacances, correu força i ens tornem a veure, ens tornem a escoltar al setembre.
Ciclisme amb Xavi Palaí.
Avui m'haureu de perdonar, però començaré la secció ciclisme amb una notícia d'esquí de muntanya. No, encara no tenim neu, però la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya ja ha fet públic el calendari de competició per a la temporada vinent i ha confirmat allò que fins ara només eren rumors. L'esquí de muntanya competirà per primera vegada en una competició olímpica oficial i ho farà en la tercera edició dels Jocs Olímpics de la Joventut hivernals que se celebraran a Suïssa. Serà el 10, 13 i 14 de gener de 2020 amb una cursa individual, uns sprints i uns relleus mixtes. Si bé no es preveu que l'esquí de muntanya aparegui als Jocs Olímpics d'hivern de 2022 a Pequín, és sens dubte un primer pas per al seu reconeixement olímpic, una molt bona notícia per a aquest esport. I ara sí, parlem de ciclisme. El britànic Luke Rowe i l'alemany Tony Martin han estat expulsats del Tour de França pel mal comportament i els enfrontaments que van mantenir entre ells en la 17a etapa, un espectacle poc digne d'esportistes professionals. Els jutges han analitzat les imatges on es veuen clarament com ambdós ciclistes s'empenten mútuament i han decidit declarar-los culpables d'acord amb el reglament de la Unió Ciclista Internacional. Els equips respectius dels dos ciclistes, Ineos i Jumbo Visma, han optat per recórrer la decisió dels jutges. I seguim amb més actualitat del Tour. Nairo Quintana ha guanyat la 18a etapa, en una jornada alpina d'alta muntanya i pràcticament en solitari. Ha aconseguit construir una distància considerable per davant del segon i tercer classificats, Romain Bardet i Alexei Lutsenko. Pel que fa a la classificació general, hem pogut veure un Julian Alaphilippe que ha sabut salvar el dia, una vegada més, després de defensar-se dels atacs dels seus rivals durant la pujada i baixada al Coll du Galibier. Es manté així, doncs, primer en la classificació general. I per últim, destaquem també el ciclista veneçolà Orluis Auluar, que, tot defensant els clubs de la seva nació, s'ha adjudicat la volta a Venezuela després de mantenir el lideratge en la 8a i última etapa de la competició.
13. Esports de fons.
Dia 3, 4 i 5. Ribagorça i Alta Ribagorça. La Ribagorça és una de les comarques de l'Aragó. Va ser separada de la seva comarca germana, l'Alta Ribagorça, partint-les per la meitat, una banda Aragó i l'altra Catalunya. Al nord limita amb França, al sud amb Somontano de Barbastre, a ponent amb Sobrarb i a l'est amb l'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. Està vertebrada pels rius Éssera i Sàbana i Noguera Ribagorçana. És un lloc important d'alpinisme i turisme. Té el Pic Aneto, el més alt dels Pirineus, i l'estació d'esquí més alta del Pirineu aragonès, Cerler. És també un territori històric de la Marca Hispànica i del Regne i Corona d'Aragó. Té una població de 12.115 habitants i una superfície de 2.459,8 quilòmetres quadrats. L'Alta Ribagorça és una comarca pirinenca situada a la sud de la Vall d'Aran, a l'oest del Pallars Sobirà i al nord del Pallars Jussà. Al ponent limita amb la comarca homònima de l'Aragó. La comarca fou creada per llei l'any 1988, juntament amb el Pla d'Urgell i el Pla de l'Estany, i fins aleshores, des de la divisió comarcal de 1936, havia format part del Pallars Jussà, llevat de la nova divisió comarcal feta el 1939. Té una població de 3.867 habitants i una superfície de 426,9 quilòmetres quadrats.
13. Esports de fons.
Tres bicis, un guia endurero i un territori a cavall de Catalunya i Aragó. Ribagorça i Alta Ribagorça, 40 km i 1.300 metres de desnivell, senders, trialeres, arrels i camins amagats. Una alcaldessa i una regidora del municipi de Montanui, entusiastes de la seva terra i amants dels esports de fons i dels racons de la Ribagorça. Això ha estat el tercer dia del Territori Hunters. Doncs el tercer dia del Territori Hunters va passar de ple a l'Alta Ribagorça i a la Ribagorça aragonesa. En aquesta zona limítrof, que abarca dues comarques entre Catalunya i Aragó, que és símbol d'un territori i d'una gent que viu a cavall d'una divisió territorial que no entén de gaudi i de pobles. Aquí vam començar el dimecres al matí en un esmorzar que ja era on havíem dormit, que era el càmping Alta Ribagorça de l'Anna, que ens va acollir a casa seva en el seu projecte particular i personal d'allotjaments, de càmping, de refugis, de bungalows. Doncs vam venir aquí, que ens va acollir a casa seva per oferir-nos un parell de dies d'estar en el que per ella és un espai de tranquil·litat i bàsicament un espai que és casa seva en tot un entorn natural com és el seu càmping. Doncs vam començar el dia amb el seu amb un esmorzar super energètic, fet amb molt de mimo i molt de carinyo, perquè tenim una gran jornada de bicicleta, una jornada de bicicleta que van ser al voltant de 40 km i de més de 1.300 metres de desnivell. Joan, com va ser aquesta jornada del dia 3?
Doncs l'Hèctor de Pinyi Bikes ens va venir a buscar després d'esmorzar a casa l'Anna. Seguidament vam començar la sortida, vam sortir direcció a Vilaller, vam fer una pujada de 5-6 km, una pujada per una pista que permetia rodar força bé. Era una pista que anava fent ziga-zagues que ens portava fins al capdamunt d'un bosc. Un cop vam arribar a dalt, doncs vam baixar per un sender que transcorria entre pins, un sender que era un descens que permetia gaudir-lo, que ens va fer recobrar molt bones sensacions i que tenia molt flow. Llavors, un cop vam finalitzar aquesta baixada pel sender, vam arribar a Vilaller i vam tornar a iniciar una altra pujada per un camí força tècnic d'uns 4-5 km que arribava a l'ermita de Sant Aventín. Seguidament vam fer un petit descens i un cop vam acabar la baixada vam arribar al municipi de Castanesa. Un cop vam arribar, ens esperaven l'alcaldessa i la regidora de turisme de Montanui, a 1.400 metres d'altitud, i vam compartir un dinar i vam poder fer una petita conversa i ens vam emplaçar per continuar la conversa en un altre moment.
Una vegada vam sortir de Castanesa, després d'haver parlat amb la regidora i l'alcaldessa, què és el que vàrem fer? Vàrem fer un petit descens al voltant d'una línia elèctrica i vam anar cap a la càmera de Montanui, on vam fer un tècnic descens pel camí de Falles fins a Montanui, i una vegada a Montanui vam anar a buscar el sifón de l'aigua per ja anar retornant cap al nostre punt de sortida del càmping d'Alta Ribagorça. El total, 40 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 1.200 metres. I quan vam arribar al càmping Casa l'Anna, vam fer el que millor podíem fer. El que necessitàvem va ser banyar-nos a la seva piscina i fer un super sopar energètic. I després d'aquest sopar energètic vam voler conversar amb l'Anna, que ens compartís la seva particular manera d'entendre la vida i la seva particular manera d'entendre el seu negoci. Us deixem amb unes de les seves paraules.
Pues bé, mira, jo sóc d'aquí, nascuda aquí, aquí al mateix poble, no? I fa uns 29 anys que estic treballant aquí al càmping. El càmping és familiar, és dels meus pares. I jo vaig estudiar Belles Arts i tot i que la faceta empresarial no és el meu fort, me va costar uns anys, no?, acostumar-me a equilibrar el realment la meva essència com a artista o la meva essència més espiritual amb el tema empresarial. Llavors vaig estar un temps que em va costar habituar-me-hi, però bueno, ara jo crec que he trobat una mica la missió, no? Perquè al final la vida és que tothom trobem la missió que tenim, no? A part de tenir un negoci o a part de tenir un treball, unes obligacions, crec que és important saber que tothom tenim la necessitat de crear alguna cosa, no? Llavors, de sobte un dia vaig sentir que tenia un espai on venia la gent, que la gent quan marxava moltes vegades m'explicaven que s'havien desconnectat, que havien pogut vibrar d'una altra manera, i vaig començar a sentir una necessitat de explotar, però d'una manera més espiritual, això, no d'una manera econòmica, perquè realment no crec que l'espiritualitat se pugui comprar ni vendre, ni que pugues treballar amb ella, no? Simplement és una cosa que tu has de connectar amb una part interior teva en la que pugues oferir a la gent una experiència des de l'amor i des de la bondat. Llavors vaig començar a treballar a casa meva sense preocupar-me tant ni de tots els plans de màrqueting, ni de per què jo treballo més i uns menys i un altre treballa més, com ho fa l'altre, perquè realment no m'importava. Quan vaig entendre que realment no m'he de preocupar res de lo que feien els demés, perquè jo no volia ser com els demés i ells, evidentment, tampoc ningú podia ser com jo, no? Vaig començar a treballar i a fluir amb el meu negoci d'una altra manera, a crear un espai de vida on la gent pugui fusionar experiències, pugui fusionar emocions, pugui expressar-se. I, bueno, evidentment no és el 100% el que passa cada dia, no? Però només que cada dia pugui passar un 10% ja és un gran logro per mi. Això, i poder arribar a fi d'any pagant totes les deutes, ja és suficient. I aleshores, pues, bueno, he creat un espai que es mou entre lo artístic, entre lo humà, entre lo empàtic.
Després d'aquesta conversa, no ens queda res més que dormir i descansar, perquè al cap de poques hores tornàvem a quedar aquest cop amb l'Héctor, l'Aleix, la Cata i un nou repte de ruta per conèixer aquest territori de la Ribagorça i l'Alta Ribagorça. Ens esperava el dia 4.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Doncs ha arribat gairebé al final d'aquest Territori Hunters, d'aquest episodi pilot d'aquesta nova secció de 13, el programa d'esports de fons, i no és ni més ni menys que a la Ribagorça, no a l'Alta Ribagorça, a la Ribagorça. Ja sabem que la Ribagorça agafa aquest territori d'Aragó, aquest territori de Catalunya, i els seus habitants tant parlen català com castellà, com els que consideren que parlen a La Pau, no hi ha problema. Però l'important és que és un territori on hem passat 3 dels 5 dies que ha durat aquest Territori Hunters, i on la veritat és que hem fet molta, molta activitat i hem descobert el que volíem: descobrir territori, descobrir gent amb la que poguéssim estar bé i ens fessin descobrir els tresors que tenen amagats a casa seva. Portem 4 dies, i abans de fer un tancament amb tota la gent potser que ha sigut aquí a nivell de producció, a nivell de col·laboració, i s'ha abocat més i ha cregut més també i ens ha fet suport amb aquest projecte d'aquí la Ribagorça, com poden ser l'alcaldessa i la regidora de turisme de Montaní, com pot ser el Pinyi, amb qui ha sigut un element bàsic en la producció de tot aquest projecte, o la Maica, l'Héctor i tothom qui ens ha estat donant un cop de mà aquests dies. El que volem una miqueta explicar-vos què és el que hem fet avui. I Joan, el primer de tot t'he de dir que per dir el que és el que hem fet avui, hem de dir que hem d'estar asseguts perquè estem una miqueta sullats, ja. Això recordo una miqueta la Tetspir de l'any passat, la transpirinenca. Portem la cremeta, però, clar, avui hem fet al final 7-8 hores amb el culot a 30 i pico graus. I, Joan, va, explica-li a la gent què és el que hem fet.
Doncs, hem començat el dia molt d'hora, l'hem acabat molt tard, estem molt cansats, la calor, doncs, ens ha castigat molt, hem tingut, doncs, diferents incidències al transcurs del dia.
Dos titulars, bicicleta, i l'altre titular és campionat de la Ribagorça i Alta Ribagorça.
I amb aquests dos termes us explicarem per què els hem lligat avui i han servit per fer com la mega jornada de Cloenda, però que també us explicarem què és el que farem demà. Queda un dia, per tant no us penseu que avui ja dormim aquí i descansem i prou, que sí que ho farem, però demà ens espera també un dia molt intens amb algunes particularitats de producte quilòmetre zero i de productes d'aquí, fets d'aquí i per gent d'aquí. I el que farem és, necessitem que l'Héctor, que és qui ens ha estat portant i passejant per aquestes muntanyes, ens expliqui per on hem anat, quines són les característiques de la ruta que hem fet, i llavors també sentirem la Cata, que ens explicarà què és el que hem vist, per on hem anat i com ho ha vist ella amb aquesta nova experiència amb el que són les e-bikes, que com bé sabeu són les bicicletes elèctriques, que com sempre amb la megaproducció que ha aconseguit fer el Pin i aglutinar tot aquest grup de gent, ens ha ajudat a tirar el territori Hunters en endavant. Héctor, sisplau, explica'ns-ho.
Doncs hem fet un primer tram per una pista forestal una mica rocosa que ens portava fins al pont de Suert, on un cop allà agafàvem una carretera que ens pujava cap al poble de Buira, que pertany al terme municipal de Monansa. Hem pujat a l'ermita de Mare de Déu de la Mola, que està situat a uns 1.400 metres d'alçada, i llavors hem baixat per un PR, un bastant rocós, on hem tingut algun problemí i algun accident, punxades, alguna caiguda, per anar fins al poble de Cirés. Un cop a Cirés, hem anat fins a Bonansa una altra vegada, però per Pla de Campo, que és un altiplà molt guapo, amb unes vistes espectaculars, on l'últim tram del GR era una mica complicat de fer sobre la bicicleta, però al final hem arribat a Bonansa, i un cop allà hem menjat una mica, hem pujat a l'ermita de Sant Aventín, i al tornar hem anat a l'Alto de Bonansa a veure el mirador, on tenim vistes al vall d'Isàvena. I un cop allà ja hem tornat enrere, hem tancat la ruta, hem fet uns 40 quilòmetres amb uns 1.200 de desnivell, 4 o 5 punxades, una caiguda, 40 graus de temperatura...
Doncs avui, després de dos, gairebé tres anys sense entrenar la bici i un any totalment parada sense fer esport, doncs hem fet aquesta ruta de 40 quilòmetres amb mountain bike. En el meu cas l'he fet amb una e-bike elèctrica i doncs creia que no seria capaç, perquè després de tant temps sense fer esport pensava que no els podria seguir perquè sabia que ells estan en bona forma. Però no, la veritat és que ha estat una sorpresa, m'he trobat molt bé i ha sigut una gran experiència i repetiré. I bé, així, l'experiència d'això gratificant i no sé, és una sensació diferent perquè també et canses, que a mi m'agrada cansar-me, m'agrada no sé, la sensació de que estàs patint, de que estàs aguantant, però al mateix temps doncs, et veus capaç de fer aquests 40 quilòmetres, inclús algun més, i ha estat molt divertit. El primer tram, que ha sigut pista, bé, molt bé. El que és pista, força bé. Pots ficar diverses, o la marxa eco, si vas una mica més apurat, doncs et fiques en pista i cap amunt. I després on he trobat més dificultat és als corriols, i sobretot si hi ha baixada o si el camí doncs, no acaba d'estar net, perquè sí, hi ha caigut una branca o hi ha pedres. Però bé, tampoc hi ha problema, et baixes de la bici i doncs el Joan te l'agafa i te la puja i ja està, i tu continues caminant i ja està. I res, la baixada, doncs bé, una gozada.
Després d'aquesta ruta d'alta temperatura, hem de dir que potser amb aquestes temperatures havíem pedalat, però anàvem més frescos que mai, gràcies a Divari, tot s'ha de dir. I el que també ha passat, avui ha passat un gran esdeveniment aquí a la vall de Ribagorça i Alta Ribagorça, és que s'ha efectuat per primera vegada, i hem pogut estar-hi en exclusiva i presentant-ho, el campionat de llançament de bicicleta. I per explicar-vos què és això, aquesta nova modalitat esportiva que tot just ara està creant la seva federació i precisament aquí dalt és un niu d'aquest esport, doncs parlarem amb la primera jutgessa oficial. Sempre diem que l'esport necessita de més dones en l'esport. Doncs, de moment, en la Federació de Llançament de Bicicleta, la presidenta i jutgessa és la Maica. I ara ens explicarà en què consisteix aquesta disciplina esportiva.
Bé, doncs un dia em va vindre el Pinyi explicant-me que havia fet un concurs de llançament de bicicletes. Em va semblar tremendament divertit. Ah, sí, per cert, va guanyar, això és important. I goita, aprofitant que havíeu vingut vosaltres aquí, doncs vam pensar que era un bon moment doncs, per reactivar algú així en aquesta zona i hem dit, doncs vinga, va, doncs, dansem-nos. I bueno, doncs clar, goita, ostres, allà mirant que no se m'escapés cap metro cap amunt i cap avall, perquè clar, era important, a vegades era només de 40 o 30, però ha estat divertit, hi ha hagut participació, hem rigut molt, hem vist també algunes caigudes i molt bé, molt divertit.
13. Esports de fons.
I què és el que ens ha deparat el dia 5? Un dia en el que hem deixat estar les bicicletes, un dia en el que volíem descobrir, sense cap mena de mitjà de transport que no fos el nostre mateix, una de les zones que són també un tresor amagat de la Ribagorça, Llauzet i el seu refugi. El refugi Cap de Llauzet recentment inaugurat la seva ampliació. Realment un luxe, a 2.425 metres, un accés d'una hora 10 des de l'embals de Llauzet que ens va permetre gaudir del que realment sembla un hotel en plena alta muntanya. 86 places a la Vall de Barrabés, a la Neto, la Ribagorça, a Osca. Ja us hem dit que era un terreny limítrofe entre l'alta Ribagorça i la Ribagorça aragonesa. Doncs després d'haver vist aquesta superampliació on ens quedem amb les ganes de poder afrontar una ascensió al Vallivierna o qualsevol de les muntanyes properes que té, ens en vàrem tornar per descobrir els productors locals de mel, de pa i de suc. Amb ells vàrem parlar la tradició i la innovació, el respecte per la tradició i les ganes de donar a conèixer el territori no només amb l'esport, sinó també amb el que es menja i com es menja.
Estem dient aquests dies, aquí tenim un gran potencial, que és tot l'esport de muntanya, concretament la bicicleta, que és el que estem fent aquests dos dies, i hi ha molts camins per descobrir, que heu tingut uns magnífics guies que us les han estat ensenyant, i moltes activitats a poder fer, com la que hem fet aquesta tarda. Al final, una cosa simple, atrau gent i passem una estona divertida. Creiem que podem fer moltes coses així. Nosaltres estem molt contents de que hagueu vingut aquí a conèixer aquest territori i esperem, la veritat, poder col·laborar amb nous projectes que faiguem aquí a la zona. Esperem que ens elegiu també per nous projectes que vosaltres vulgueu fer. Aquí al municipi Montanui ens trobareu amb les portes obertes perquè pugueu venir a fer el que vulgueu. Som un territori que estem al Pirineu, però perquè estem al Pirineu no vol dir que estiguem mig any nevats i no puguem fer més esports que la neu, sinó al revés, tenim neu, però podem fer molts esports perquè el nostre municipi tant tenim alta muntanya com més baixa muntanya, que és el que estem aquí a Castanesa, o ja si baixem fins a no alts, que estaríem als 900 metres. Per tant, són moltes coses que es poden fer des de rutes culturals fins a rutes de senderisme, que comuniquem amb els pobles, i com no la bicicleta, que és el camp que estem explotant ara mateix juntament amb la col·laboració de Pinyi, que s'ha vingut cap aquí, i és molt important que al final tinguem empreses d'activitats al territori, perquè fins fa un parell d'anys no teníem empreses d'activitats i eren serveis que ens faltaven i ens faltava sobretot per promocionar, perquè al final sol tenim allotjaments i era difícil promocionar tot el que es podia fer aquí. Al final estem tenint empreses que fan activitats i que surten fora, per tant ens ajuden a promocionar el territori i a portar gent cap aquí. Tot i que estem en un municipi, el municipi de Montanui, que és de la província Huesca, la comarca de la Ribagorça, aquí estem acostumats a compartir-ho tot amb l'Alta Ribagorça, que seria la comarca catalana, i és normal que faiguem rutes conjuntes, per exemple el Camino de Santiago és una ruta que estem senyalitzant conjuntament i creiem que amb la BTT també tenim productes que podem fer de forma conjunta i es poden fer pues, campus per jovent que vinguin aquí a passar 15 dies a l'estiu disfrutant de l'entorn, de la natura, de l'esport, practicant l'esport que ells els agradi, i per això necessitem infraestructures dels diferents municipis, perquè aquí un municipi sol no pot tindre tota la infraestructura que necessitem, però sí que cadascú té la seva part i amb la bona col·laboració es poden fer molts projectes d'aquest tipus. Crec que són projectes que a la llarga ens, són molt bons perquè aquest públic tornarà, ja no sol vindrà a fer el campus, sinó a la llarga tornarà aquí i vindrà amb la seva família a fer activitats, a passar una setmana, 15 dies a l'estiu, i hem d'intentar lluitar per arribar a aquesta fita.
Bé, nosaltres des de l'Ajuntament de Montanui, quan els Pinyi ens va presentar la idea de que de 13 esports, ens va semblar doncs una gran iniciativa. De seguida ens vam engrescar i bueno, els hem intentat acollir de la millor manera que hem sapigut. Els hem fet una mica de ruta gastronòmica i també doncs els hem acompanyat allà on hem pogut. I la idea és aquesta, doncs som conscients de que som un territori desconegut, un territori una mica de pas per anar a altres valls, i ara el que volem intentar és doncs que la gent s'hi quedi, que tingui un motiu per quedar-se, per parar, i d'alguna manera doncs el apropar-nos al món dels esdeveniments esportius podria ser una de les vies per aconseguir-ho. També doncs fer estades, perquè trobem que és una vall tranquil·la on la gent pot venir a entrenar tranquil·lament. La família doncs també té moltes opcions per fer i per gaudir. I creiem que ens falta això, una mica de visibilitat, que a poc amb iniciatives com aquesta ho aconseguirem, i hem d'anar a poc doncs treballant per aconseguir-ho. Crec que hem començat amb bon peu i poc a poc. Personalment considero que estem en una zona doncs que és veritat que tenim el problema de la despoblació, però que el que hem de fer és mirar-li la part positiva i donar-li la volta, perquè al final ens hem de mirar que som un territori per descobrir i doncs que hem de donar facilitats per a que es descobreixi. Tenim com a característica que som de les poques valls, bueno, som una vall totalment ramadera, i això ens enriqueix el territori. Tenim moltes tradicions que s'han conservat gràcies a això, i ara el que hem de fer doncs és aconseguir mostrar-les, i inclús això ens pot ajudar a que no es perdin, perquè ara doncs com que cada vegada som menys, doncs les coses van perdent. Si aconseguim que vingui gent, totes aquestes tradicions es podran ensenyar, ens podran mostrar, i aconseguirem que es mantinguin. Per tant, doncs això, valorem molt la gent del nostre territori, tots els ramaders i ramaderes que hi ha, i hem d'intentar lluitar per mantenir aquesta convivència entre la ramaderia que ja tenim i el turisme, en aquest cas de la bicicleta, que ara ens començarà a arribar.
I bé, amb això doncs crec, Aleix, que ja tenim una mica el projecte, aquest primer projecte de Territori Hunters, doncs força embastat.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Aquesta segona temporada 13, aquest especial fi de temporada, aquest Territori Hunters. Volem agrair a Ràdio Sabadell que produeix aquest programa. Volem agrair a la xarxa de comunicació local de Catalunya i a Esport Ràdio que ens han fet confiança aquestes dues temporades i ens han ajudat a arribar a més oients. Més de 6.000 oients ens ompliu de satisfacció al recolzar i fer suport a una iniciativa fruit d'un projecte personal que s'ha convertit en un projecte de tota una família de fons addictes, la família de 13. Aquest especial final de temporada, aquest Territori Hunters, ha estat possible amb la col·laboració de Playheart i Càmping Llera Llerla a la Vall d'Aran, del Càmping Alta Ribagorça, l'Ajuntament de Montanui, l'Ajuntament de Vilaller, Cada Graus a Castanesa, a la Ribagorça Aragonesa i a l'Alta Ribagorça, a la producció de Carles Pinyol, de Pinyi Bikes, a l'ajuda entusiasta de l'Eitor, l'Adrià, el Jordi, la Maica, la Cata, l'Anna, l'Ester, i en especial gràcies a l'increïble equip humà que ha fet i treballat perquè aquest projecte sortís endavant. El soft, editant i muntant el programa. L'Abel, l'operador de dron i càmera d'acció. El Joan, el sofert partener que s'apunta sempre a tot el que li proposo. I de WeRun, qui assumeix i produeix aquest projecte des del primer dia i amb qui farem el salt audiovisual i el salt als 60 minuts de programa després de dues temporades de 13. Soc l'Aleix Muñiz
i desitjo que gaudiu increïblement d'aquest estiu. Que us respecteu i respecteu l'entorn que us envolta, que respecteu a qui us envolta, que gaudiu de tot i cadascuna de les engrunes de felicitat que trobareu pel camí, i de la natura i de l'esport. Us esperem al setembre amb un nou 13, amb més contingut, amb 60 minuts, que seran tot un repte, però que el seguirem fent amb tota l'il·lusió i dedicació i passió que tenim pels esports de fons. Estigueu ben atents a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons, i al nostre canal de YouTube, 13 Esports de Fons. Fins d'aquí 40 dies, fins al setembre. Bon estiu i que gaudiu de tot i cadascun d'aquests minuts d'estiu.
Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales, aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres mals.